A mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Arribem a 1:15 del migdia. Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, darrere des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Aquests dies de festes, de Nadal, que avui treballem, avui no, avui és festiu, avui mengem, avui jo ja no sé ni el dia en què visc. Fa una estona estava parlant amb uns companys i he desitjat bon divendres. Solo decir eso. És una qüestió que encara ens queda què. Bé, possiblement ja enfrontem i posem proa cap a Cap d'Any, en tot cas. Però hi ha problemes, hi ha històries que sempre dona la sensació que estan enquistades i que no són de fàcil solució. Mireu, avui per començar, si em permeteu, tenim uns quants temes força interessants, crec jo, per parlar, però començarem parlant del despoblament, de la Catalunya buidada, de l'Espanya buidada. L'Espanya buidada la coneixem, però si mirem el nostre territori, el que ens toca a nosaltres, per demarcació ara mateix, Catalunya, estem tres quarts del mateix. Estem tres quarts del mateix. Estem parlant de despoblació. És una qüestió enquistada. És una qüestió enquistada i és un problema social de primer nivell. De primer nivell. Tota la població, o la immensa majoria de la població, es concentra a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és una realitat. Després, si anem cap a la immensa part del territori català, la despoblació és més que evident. I això és un problema. I és un problema important, no d'ara, No és una cosa que estem descobrint. Oh, mira, estem descobrint. No, és una qüestió que, malauradament, ja portem arrossegant fa molt de temps. Què passa? Doncs que sembla que de mica en mica, gràcies a la lluita d'associacions com les de micropobles de Catalunya, sembla que s'està donant una mica la volta a la truita, o almenys posant bases per intentar revertir aquesta situació. Mireu, si parlem de qualitat de vida, difícilment podrem discutir que anar fora de la ciutat a viure és guanyar qualitat de vida. Per moltes coses. Ara, si no entrem en detalls, perquè si parlem de connectivitat, si parlem de serveis, quan parlo de serveis parlo de transport, carreteres, metges, anar a comprar pa, fins i tot, aquí ja estem entrant en detalls. Si no entrem en detalls, la qualitat de vida guanya. Llavors, perquè tot això sigui atractiu, no només cal aquests serveis, no només cal aquestes comunicacions, no només cal posar aquestes bases, sinó que cal també donar una base de negoci. És a dir, que la gent que vagi a viure a un poble o a un micropoble pugui viure, pugui treballar, pugui guanyar-se les garrofes, pugui fer negoci i no morir-se de fàstic, bàsicament. Seria això. Donar aquesta oportunitat. Mireu, en total uns 200 dels 947 municipis de Catalunya tenen risc real de desaparèixer. 200 dels 947. És a dir, que no quedi ningú i aquell territori, doncs, absorbeix un altre municipi. El despoblament a Catalunya és un problema real que fa anys que s'està avisant. De fet, molts pobles s'estan en risc de desaparèixer en els pròxims anys. On més població s'ha perdut és a les zones rurals. A l'interior de les comarques tarragonines, les de Lleida, el Pirineu, és possiblement on es pateix més l'aïllament. Motius. Comentaven abans els motius. Falta d'inversió en infraestructures, les carreteres, vies fèrrees, i el problema de l'habitatge. No penseu que és una qüestió de grans ciutats, de grans urbes, de Girona, de Barcelona. No. Aquí també hi ha problemes d'habitatge importants. Lloguers alts, també. Els pobles malament comunicats per carretera o transport públic, això és una altra història, I també, doncs, aquesta població envellida i molt poca gent jove, pel que dèiem, no hi ha oportunitats laborals. Què tal? Com estàs?
Hola.
Clàudia Cifuentes.
Hola, bon dia. Què tal?
Amb lo bé que es viu al poble.
Sí, doncs es viu molt tranquil, la veritat.
Això és veritat, és el que hi ha. Posa'ns un exemple de poble que pugui estar abocat a desaparèixer.
Vale, mira, jo crec que Bellprat. perquè és el poble més petit de l'Anoia. Ara mateix hi viuen 12 persones tot l'any. Això és fort, eh? En aquest poble la vida és més complicada que a la gran ciutat perquè Bellprat ja no té escola, ni súper, ni farmàcia. Tampoc un restaurant o un caixer. Tot això és impensable. Tampoc arriba el gas i tenen molt poca cobertura. Tot això fa que, entre molts altres motius, les noves generacions doncs vulguin marxar a les grans ciutats. Mm-hmm. Aquesta tendència va començar ara fa ja més de 20 anys. Això no és nou. El que passa és que el govern enguany ha aprovat la Llei d'Estatut de Municipis Rurals per afavorir l'equilibri territorial i lluitar contra el despoblament, i això és un gran avanç.
Mm. Com funciona aquest estatut?
Bueno, mira, primer t'explico que aquestes mesures s'aproven gràcies a entitats impulsores com la que has explicat abans, gràcies a l'Associació de Micropobles de Catalunya, on s'han unit més de 500 pobles de Catalunya, és a dir, molts, per reclamar millors condicions de vida. Per exemple, perquè us feu una idea, el municipi rural és aquell que té menys de 2.000 habitants i que hi viuen, bueno, bàsicament 150 habitants per quilòmetre quadrat. O sigui, això és poquíssim.
És molt poca gent.
Això és molt
poca gent.
Sí, sí, i és que el 39% de tots els municipis de Catalunya hi viu quasi el 100% de la població, concretament el 95,8.
No està malament, eh?
Home, les grans ciutats, eh? Bueno, mira, us explico. L'Estatut de Municipis Rurals inclou moltes mesures per intentar revertir el despoblament rural a Catalunya, cosa que ja feia falta. Com, per exemple, promoure l'habitatge amb deduccions de l'IRPF per trasllat, no?, perquè te'n vagis allà, o també rehabilitació o compra de la residència habitual d'un municipi rural. És a dir, et surt més barat o et treuen, no?, això, per rehabilitar una casa, perquè et puguis donar...
T'ajuden,
no? Sí.
Sí, sí.
Ho fan més fàcil. També et donen mesures econòmiques com ajudes d'autonomia financera, paquets d'ajudes a emprenedors i autònoms, és a dir, et fan la vida més fàcil. I això, la veritat, és que s'agraeix molt.
S'agraeix, però és suficient?
Jo crec que no. És que molts ajuntaments opinen que aquestes mesures són insuficients perquè no tracten temes com, per exemple, qui treballarà a la pagesia quan aquesta generació ja es jubili. O, per exemple, realment el govern invertirà en millorar infraestructures o carreteres? Clar, tot això són grans incògnites. La notícia positiva és que des de la Covid, per exemple, hi han pobles on hi havia gent que tenia segones residències que ens converteixen en primera, perquè gràcies al teletreball doncs la gent es pot anar i pot anar a viure allà.
És un bon què, perquè possiblement gràcies a... Bé, és una de les parts positives, si em permeteu, de la pandèmia, en aquest cas, és que ha donat visibilitat, no?, a aquesta problemàtica i a la situació dels micropobles. Mira, doncs parlarem d'això amb el senyor Joan Solà, que és president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner. Li preguntarem, bàsicament, com pot ajudar doncs aquest acord al desenvolupament dels micropobles. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia tinguem.
Lluitar contra això és un problema. Estem parlant d'un problema enquistat i que cada cop sembla que és més de difícil solució, no?
Bé, en aquest cas és un problema històric, no?, de dir, cada vegada doncs, més agreujat. Per posar un exemple, els micropobles de Catalunya, municipis de fins a 1.000 habitants, ocupem el 51% del territori en extensió, som més de la meitat del país. En número de municipis també som el 51%. Més de la meitat dels municipis del país són municipis de fins a 1.000 habitants. I en població som el 2,5%. Aquesta és la realitat. Quan a vegades estem parlant d'Espanya, l'Espanya vaciada... No, Catalunya, són aquests números que he comentat. És a dir, que també doncs, posen en evidència la realitat del país que vivim. I que si no actuem, perquè fins no fa massa temps érem el 3%, ara som el 2,5%.
O sigui que la xifra va desminuint.
Perquè a l'àrea urbana, doncs, cada vegada doncs, hi ha més població, no? És a dir, això fa que els percentatges doncs, siguin cada vegada més petits cap a aquest món rural. És a dir, i si no actuem d'una forma contundent, i que encara hi som a temps, de dir que l'important és dir és que si actuem hi som a temps a revertir aquesta situació, a fer aquest món rural més viu. No volem també aquest món rural doncs, que es converteixi doncs, en grans ciutats, no, però sí que volem doncs, que es pugui viure, que hi hagin els serveis suficients doncs, per tenir iguals oportunitats.
Entenc.
Sí, tot això passa perquè se'ns tracti diferent, ni millor ni pitjor, diferent, perquè no es pot tractar per igual els que som diferents. I durant molts anys ha passat això. Quan es feia una llei, quan es sortia una línia d'ajuts, quan qualsevol cosa doncs, de govern, doncs era per tothom igual, qualsevol cosa de govern. Qualsevol cosa, em refereixo a dir, doncs, de qualsevol llei que pogués tirar endavant, qualsevol línia d'ajuts, etc.
Posaré un exemple d'això que estàs dient. Per exemple, quan es va decretar fa 4 anys el confinament per la Covid, no és el mateix el confinament a una gran ciutat o a l'àrea metropolitana de Barcelona que a un micropoble, perquè hi ha molt més espai, hi havia molt més espai i possiblement la llei no s'ajusta, o la normativa que ja no s'ajustava igual per una gran massa de població que per un micropoble, per exemple. Seria una cosa així.
Exacte. Per posar un exemple que conec molt, que és del meu municipi, Riner, el Solsonès, som un municipi de uns 280 habitants, d'acord? 4 petits nuclis de població i unes 80 masies disseminades. Disseminades vol dir que estan soles. Mm-hmm. Doncs aquestes masies havien d'estar confinades. Quin sentit té?
Ja.
En aquell moment.
Cap sentit, en aquell moment cap sentit.
I es sancionava, eh? O sigui, es sancionava si sortien de casa. Per favor. Però aquesta és una evidència, sí, del que ha passat durant molts anys. I m'ha agradat molt aquest exemple que has posat.
He posat aquest exemple perquè és molt clar, conforme a les lleis, pots pensar alguna llei, però això era un exemple molt, molt, molt claríssim d'aquesta diferència, no?
Ah, exacte. O, per exemple, amb la sequera, doncs, també s'ha tingut de viure d'una forma igual, i no fa tants anys, eh? I que també, doncs, o sigui, de dir, quan hi havia sancions per la sequera, etc, de dir, ajuntaments com petits que no tenim ni els mateixos recursos ni les mateixes oportunitats, doncs fa que no se'ns pot tractar igual que els ajuntaments molt grans. No tenim els mateixos equips tècnics. Per posar un altre exemple, l'ajuntament, ja poso el de Riner perquè és el que em conec més, eh?
Però, no, ets alcalde, vull dir, ja ve bé, sí.
A l'Ajuntament hi ha una secretària 2 dies a la setmana i una administrativa. I aquí s'acaba tot l'equip de personal de l'Ajuntament i un tècnic a la setmana que ve un dia al matí. I la secretària algunes vegades 3 dies a la setmana. Res, però aquesta és la realitat, que vivim.
Clar.
Tenim una estructura molt dèbil. I aquesta mateixa estructura segurament que fa 20 anys enrere era igual. A nivell de burocràcia no té res a veure. No té res a veure. I, per exemple, quan surt una convocatòria d'ajuts, quan nosaltres ens hi volem acollir, un ajuntament molt més gran, si estem en igualtat de condicions, un ajuntament molt més gran, doncs ja té els seus tècnics que fan el projecte, que demana sol·licitant l'ajut, etc etc. En canvi, nosaltres no ho tenim.
Clar.
I hem de córrer tots, o sigui, de dir, doncs, per fer-ho, deixant de fer altres coses.
Joan, com pot ajudar
que
aquest estatut?
Que també són importantíssimes el dia a dia. I, si no podem estar en igualtat de condicions, fa que tampoc no puguem donar amb igualtat de condicions els serveis als nostres veïns i veïnes.
T'anem a preguntar com pot ajudar aquest Estatut de Municipis Rurals quan es posi en marxa?
Bé, l'Estatut del Municipi Rural, el 2014, l'Associació de Micropobles ja va començar-hi a treballar en el sentit, amb el convenciment, que havíem de tenir una llei que ens reconegués com a municipis rurals i que també, que ens reconeix com a micropobles en aquell moment, i que també que es tractés en diferent, o sigui, que tingués un tracte diferent, un tracte amb aquesta mirada rural a aquests municipis rurals, que se'ns tractés, doncs, de tal com ens pertoqui, no?
Senyor Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i donar-nos aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, i també remarcar moltes gràcies en el sentit de, doncs, de donar veu, doncs, a aquesta realitat rural, no? De dir, doncs, que també ajuda, doncs, que tothom sigui coneixedor, doncs, d'aquestes, bueno, de tot el que està passant en aquest món rural i de les oportunitats que tenim i també de les ganes de tirar endavant que tenim. Gràcies a vosaltres.
No, gràcies a tu per atendre's i explicar-nos aquesta problemàtica, que a més, quan hi ha infraestructures, per exemple, avui hi ha un gran problema al Pirineu, perquè ara mateix mig Pirineu està sense telefonia ni internet, perquè hi ha hagut un tall accidental d'un cable de fibra òptica a Talarn i s'ha quedat mig Pirineu sense telefonia ni internet. Bàsicament, és una incidència que ja va passar a la tarda d'ahir diumenge i progressivament s'estan recuperant aquests serveis. Però mireu com és de delicada la situació en aquest cas, eh? Mireu com és de delicada la situació. Bé, és una problemàtica que s'ha d'abordar, bàsicament. I en benefici de tots, perquè recuperar el món rural conforme despoblació i de serveis i d'oportunitats beneficia també a l'entorn urbà. Vull dir, és una qüestió molt simbiòtica, és una qüestió clara, eh? De seguida parlarem de videojocs. És una època de que el Pare Noel, el Tió, igual ha cagat algun videojoc, els Reis d'Orient, igual tenen les seves cartes alguns videojocs, i hi ha diverses coses. La primera, un projecte que s'ha posat en marxa, de la mà de Safe Academy, que són videojocs inclusius per persones que tenen discapacitat. Clar, algú havia pensat això? Algú havia pensat, ei, les persones amb certes discapacitats juguen a videojocs? Mira, la pregunta és molt tonta, eh? És una pregunta absolutament tonta. La resposta és sí. I llavors, quins videojocs? Tots serveixen? Tots no serveixen? Com va el tema? En parlem de seguida amb un expert en jocs, l'Oriol Ripoll, que el tindrem aquí amb nosaltres, aquest estudi. I de pas, ja que està aquí, aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid o el Llobregat por el Prat de Llobregat, doncs li preguntarem sobre si els pares o els Reis d'Orient, sabem comunicar al Rei d'Orient, els videojocs adequats pels nostres fills, si sabem escollir o no. De tot això en parlem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, però abans parlem de salut i parlem de salut cardíaca. Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació, i mira, demà que és la cursa dels nassos, és un bon què per fer-te un bon xequeig, eh? És el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. La seva web és inscorbcn.com, inscorbcn.com. Cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, i una de les claus és que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Inscorbcn.com i el telèfon 93 425 1962. Cuida de la salut del teu cor.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Vine a provar els dolços de les nostres àvies. Sempre artesans, com tot a Oliva Jaén. Els millors dolços nadalencs. I si no quedes satisfet, et retornem els diners. Els millors productes artesans a Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay que ver quina mà va tenir el DJ Cyril en fer aquest remix d'una cançó que ja té els seus anyets, eh? L'original ja té els seus anyets. Ja va fer un bon cop l'original a la seva època, i aquest fons li ha donat un què deliciós que ho està patant. Bé, després d'aquesta abusarada crítica musical que he fet com si fos un gran expert, doncs parlem de videojocs. Videojocs, però Parlem de videojocs inclusius. És un projecte que ha posat en marxa The Safe Academy i tenim aquí amb nosaltres l'Oriol Ripoll, que és especialista en jocs. Oriol, bon dia, benvingut.
Bon dia.
No sabia com presentar-te, com et dic?
Com especialista en jocs, videojocs i...
Ho he dit bé, llavors.
Sí, sí, sí.
Però és que és veritat, eh?
I en aquests moments vinc amb el barret aquest de Safe Academy.
The Safe Academy, que són els que presenten tot aquest projecte.
És un projecte,
no?
En el que nosaltres, clar, tu deies abans, no? Els videojocs, escolta, com la ràdio. Tu fas bona ràdio perquè la gent vols que t'escolti.
I ho intento.
No? I tu estàs content si la gent t'escolta.
Sí, la veritat és que sí.
Doncs els senyors que fan videojocs fan el mateix.
I de fer un bon joc
perquè la gent s'enganxi,
clar.
Perquè estigui jugant. Si la persona que està escoltant la ràdio té problemes, escoltarà la ràdio i no farà res més, però serà perquè té problemes. No perquè tu facis mala ràdio, tu fas bona ràdio. Doncs els senyors que fan videojocs fan bons videojocs. Si la gent s'enganxa i no fa una altra cosa, és un problema de la persona. Per tant, aquí hem de separar el que és el videojoc del que és els efectes d'aquest videojoc.
D'acord.
Però en aquest cas, nosaltres estem parlant d'una cosa molt concreta, que és què passa amb persones, diguem-ho així, amb persones amb discapacitat.
D'acord.
D'acord? És a dir, perquè nosaltres ens imaginem els videojocs com una eina per a qualsevol tipus de persona, és cert, però sempre ens oblidem que hi ha col·lectius que ens queden a vegades una mica als marges perquè no els tenim presents.
Te'n recordes després dels col·lectius?
Clar, ostres, aquest col·lectiu aquell... que...
Perfecte. Sí, sí.
Doncs aquesta és la tesi inicial d'aquest Safe Academy, de dir, escolta, amb les persones amb discapacitat, una, juguen a videojocs, d'això es va fer un focus group fa un temps, i vam dir, ai sí, juguen a videojocs, i els agrada molt jugar a videojocs. La segona cosa és, ostres, aquests videojocs ens ajuden a desenvolupar competències personals? Evidentment, perquè a través d'un videojoc tu desenvolupes moltes de les competències que tu tens.
Mm.
De fet, això que hem de demostrar-ho amb un programa que hem fet al 3CAT, que es diu Nivell Extra,
sí,
on hem tingut tres nois amb discapacitat i tres nois neurotípics que han jugat a diferents videojocs per desenvolupar competències com el treball en equip, per la creativitat, la resolució de problemes, etc, etc. I ara fem una passa més enllà, que això és un prototip que estem començant a desenvolupar, que és aquesta acadèmia on què passaria si nois i noies amb discapacitat desenvolupen, aprenen a desenvolupar els seus propis videojocs com a manera també de creixement personal.
D'acord. I quin tipus de videojocs són?
Qualsevol tipus de videojocs.
Qualsevol?
Qualsevol.
No seria un especial d'aquests...
No.
Qualsevol?
No. Un noi...
Un Fornite.
Podria ser.
Bueno, podria ser un Fornite. A això em refereixo. Un...
Sí, 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 clar. No apuntem tan alt...
Un GTA.
Clar, sí, no apuntem tan alt.
Me'n vaig molt de marge, no?
No, potser... està bé, tant de bo.
Per això t'ho deia, perquè quin tipus de videojocs? Anem de GTA fins al Bob Esponja o...
Qualsevol, és a dir, t'imagina't, desenvolupar un plataformes, un Mario.
Un
Mario, pots tenir un Mario molt complicat, però també és cert que un noi o una noia que està aprenent a desenvolupar els seus primers videojocs no farà un Mario que durarà 20 hores de jugar-lo.
D'acord.
Podrà aprendre com funcionen plataformes, de quina manera fer-ho, com crear l'art... Tot això són coses que ja hi ha carreres universitàries i carreres professionals molt llargues, però que començarem és a posar les primeres pedres, ensenyar-los a desenvolupar aquests jocs, però ja et dic que no pas només pel videojoc perquè sí, perquè això és el punt motivador que té, sinó perquè al darrere hi ha tota una sèrie de competències, un marc competencial que anirem treballant.
I en què milloren? En què poden millorar? Què ajuden?
Anem a passar-ho en general.
D'acord.
En el moment que tu crees qualsevol cosa, sigui la que sigui, eh?
Sí.
Només que fas un curs de cuina. Sí?
D'acord.
Curs de cuina. Tu prens a cuina, vale, prens a cuina, però què millores? Doncs moltes vegades millores... Doncs, treballar en equip perquè t'has de posar d'acord amb la resta de gent a veure com ho fas, treballar sota pressió perquè has d'anar molt ràpid, estar pendent de diverses coses alhora, i si això ets conscient del que estàs fent, després ho pots aplicar a la teva vida quotidiana. Doncs una persona que està desenvolupant videojocs fa exactament el mateix. Al moment que dius, vaig a desenvolupar un videojoc, què vull explicar? Quina història? A partir d'aquesta història, vale, quina és la millor eina que em pot fer servir això? Em poso un repte. A partir d'aquest repte miro com superar-lo. Això no ho sé fer sol. Ens hem de posar d'acord. He de saber utilitzar unes eines, he de saber preguntar, he de saber veure... Doncs totes aquestes coses, al moment que ho fem evident i ho capturem, estem produint un aprenentatge.
D'acord. Llavors entenc que la qüestió seria la dificultat del joc?
La qüestió seria la dificultat del joc que acabarem resolent...
Aplicat precisament a la possible discapacitat que tingui aquella persona?
Però no per la discapacitat, sinó pels coneixements que tens.
D'acord. És fantàstic tot això. Escolta'm, ja acabarem una pregunta molt tòpica, molt típica i que segurament ens repetiran durant aquestes festes. Sabem escollir videojocs els pares pels fills?
Ni la més remota idea. Ni la més remota idea. Però saps quin és el problema? No és un problema de... És a dir, no és un problema de que no coneguem els videojocs. És que no coneixem la cultura dels videojocs. És un problema cultural. És a dir, moltes vegades les famílies... M'han passat molts anys. Durant anys jo he anat a fer xerrades a escoles, a famílies,
sí,
i tots preocupats sobre el món de les pantalles.
Home, normal. És que és veritat. És que hi ha un molt alarmisme davant de tot això.
I llavors tu arribes allà, tens allò 100 pares, 100 pares i mares, tens allà, els hi preguntes, vinga, quants dels vostres fills juguen a videojocs? Rum! Tots aixequen la mà. I llavors dius, vale, ara, deixeu la mà aixecada a aquells que heu jugat als videojocs que han jugat els vostres fills. No queda ningú. Per què? Perquè és tan intercultural, és, forma part d'un altre planeta, que hi ha un moment en què no sabem el que estan jugant. Però tu t'imagines que tu deixes els teus fills a l'escola amb una porta tancada i no saps mai el que passa dins i surten i no t'expliquen mai res? I no, ningú pot explicar res del que passa? Seria molt raro.
Sí.
Però amb els videojocs passa. Llavors, el problema dels videojocs és, una, no tenim temps, dos, no tenim coneixements, i tres, estem acostumats a... Nosaltres hem de saber de tot, adults. I en aquest cas hem de tenir la humilitat màxima de dir, no tingui la més remota idea, i per tant...
Potser, que escollin ells!
Potser, i jo et diria, jo el que et proposaria és que la teva carta als Reis d'aquest any tu posis un videojoc perquè l'esculli després el teu fill o la teva filla. I que ell t'ensenyi a jugar-lo. És magnífic. Perquè és posar-te a dir, no en sé res, a més els comandaments, els adults no tenen ni idea, són molt patos, i llavors ells tenen molta paciència per ensenyar-te a jugar i se'n riuen una mica de tu.
Sí, perquè, clar, bastant, sí, sí. La veritat és que el meu, al mig de mi, sí que riu quan
però està bé.
Juguem a jocs aquests de zombis i...
Però hi ha molta cosa, és a dir...
Fos una guitosa i sempre em maten.
La gran virtut del món del videojoc actualment és que passa com a les pel·lícules, tens sobre qualsevol tema.
No, no, sí, és veritat.
Pots trobar un videojoc de fer un programa de ràdio.
Sí, hi ha absolutament de tot.
De tot.
Absolutament de tot.
I per tant, dius, ah, doncs aquest tema m'interessa. Per tant, vés a buscar allò que t'interessa.
Senyor Ripoll, sempre em sorprèn vostè. Sempre m'agrada xerrar amb vostè. Està tot un plaer que estigui amb qui i que ens expliquis tot això. Aquests videojocs, principalment com aquesta eina d'inclusió social, de la mà de Safe Academy. Moltes gràcies, Oriol.
Vinga, tornarem quan tinguem el primer prototip. Farem algun joc perquè pugui jugar-lo.
Esteu convidats.
Aquí en directe.
I tant.
Volem veure com jugues.
No,
moltes gràcies.
I a més faré el ridícul, ja saps que jo no som gaire... Que tinguis un bon any, Oriol. Bé, de seguida parlarem de curiositats, parlarem d'entre altres coses... Per cert, que estic donant voltes al fet de que cap pare no tenim ni idea d'escollir els videojocs dels nostres fills. Hi ha una cosa que ha dit una gran realitat, i és que... No juguem, som d'una altra cosa, som d'una altra generació i critiquem una cosa que no hem tastat en aquest cas. Va, em centro perquè de seguida parlarem de curiositats i rebrem aquest estudi també l'Alfred López. Sabeu d'on ve la paraula garrulo? Quan et diuen, eres un garrulo? Doncs de seguida ho sabrem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Buenas, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. Eso sí, el plato principal lo preparo yo, cordero o besugo, muy ricos, al horno, ya verás. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone de fresas silvestres y chocolate negro.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación. Tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mirad, la clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1, 2, 3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para librarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1, 2, 3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad. para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo evitando su absorción y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz, y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, oye, que no lo busques en la farmacia, que el plan 123 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, 650-51-52-53, y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 1-2-3 nunca viene solo.
No, hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, vale. Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 1-2-3. Y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado más... También nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1-2-3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1-2-3 captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel del horror y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 1-2-3. Es el plan Captagrasas, Enriqueta.
Es el plan Captagrasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 1-2-3 Captagrasas más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Te lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan Captagrasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans, molt grans. Adeu, adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de... Mireu, ens queda poques hores per acabar l'any i és el moment d'acabar l'any amb més coneixements. Ja sabeu que aquí tots els dilluns tenim el nostre divulgador científic, l'Alfred López, un culo inquieto, com jo lo llamo, perdonem-me l'expressió, però és que és així. Va fer de la seva afició, del seu hobby, ha fet una professió i ara acumula i gràcies a això tots podem ser una miqueta més savis aprofitant doncs totes les seves investigacions sobre curiositats. Que les reflexen llibres, bàsicament de la mar, amb una marca clara, ja està listo que todo lo sabe, són llibres carregats de moltes curiositats, molt xulos de llegir, que a més et culturitzen i moltes vegades fan esclatar el cap de veure coses que pensaves que era una cosa i resulta que són una altra, no? A més d'altres llibres que té, tot això ho podreu trobar, doncs, per exemple, a Amazon o a la seva web, alfredlopez.com.
.es.
¿Ves? Siempre me equivoco con eso. Bueno, Alfred, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
AlfredLopez.es.
.es.
Vale, perfecto. ¿Cómo está mi divulgador científico favorito?
Bien, en plena empresa fiestas y ya...
Bueno, acaba el año ya.
Ya se acaba el año.
¿Lentejas o uvas?
Uvas, aunque no desprecio, si me ofrecen un buen plato de lentejas, tampoco lo despreciaría.
No sé si es la mejor cena para una noche vieja, un plato de lentejas.
No. Porque unas buenas lentejas a veces están mucho mejor que otras muchas cosas.
No digo que no, digo por la hora, porque yo hoy no me voy de fiesta, por ejemplo, yo ya soy mayor, yo ya no salgo, estaré, pero un plato de lentejas por la noche...
Eres boomer.
Yo soy boomer. Mira, tú tampoco precisamente eres teenager, precisamente.
No, por eso no.
A mí un plato de lentejas por la noche.
Bueno, pues depende a la hora que te vayas a dormir. Pero bueno, sí, sí. No, pero
el
bueno,
al cerca, ¿eh?
Al mediodía.
Eso sí, eso sí. Eso te lo compro, ¿eh? Bueno, vamos a por las curiosidades de hoy, si te parece,
pues sí.
Alfred. Las últimas de este año 2024. Y vamos a empezar con un refrán que seguramente heu escoltat. Cree el ladrón que todos son de su condición.
Sí.
Esto es como cuando un político critica a otro, pues, sí, por una cosa que, pues, cree el ladrón que todos son de su condición. Sí. Pero, ¿de dónde sale este refrán?
Pues bien, este refrán refleja la tendencia humana a proyectar nuestras propias actitudes y comportamientos en los demás. Y sugiere que las personas tienden a pensar que otros actuarán como ellos mismos lo harían, tanto en situaciones negativas como en positivas. Y, por ejemplo, alguien que roba podría justificar su acción pensando que otros también han robado, ¿no? Uh-huh. O una persona que actúa de manera solidaria lo hace porque cree que los demás también lo son, ¿no? Cree el ladrón que todo es una condición, se puede aplicar tanto en lo positivo como en lo negativo.
Yo robo porque los demás también roban.
Ahí.
Claro, uh-huh, esa sería la cuestión.
Pues bien, este refrán parece tener sus raíces en un antiguo aforismo jurídico latino que afirmaba que malo es quien presume que los demás son malos. Y aunque no se conoce con precisión su origen, es probable que se haya desarrollado a partir de esta idea en la antigua Roma. Y es que este refrán, por tanto, señala cómo nuestras percepciones y justificaciones están a menudo influenciadas por la conducta que observamos en otros. Yo he robado porque otros que han ocupado mi puesto antes ya habían robado. Hombre, ¿para qué quiero ser? Y que me perdonen los concejales, ¿no? Pero ¿para qué quiero ser concejal del ayuntamiento si no voy a trincar nada? Exacto, si no voy a beneficiarme. Sé que el 98% de los políticos son honrados. O eso espero. Pero bueno, siempre hay las excepciones esas y que de quien dice, el que ocupó mi puesto antes ya se lo llevo calentito, ¿por qué yo no?
Hombre, 90 y pico%.
Yo soy un tío optimista.
Muy bien.
Pero quiero pensar en la condición del ser humano como buenas personas.
Bueno, me gusta que estés aquí por eso, porque eres un tío optimista. Y ya con esa frase la ha dicho, el 90% de los políticos son honrados. Muy bien, Alfred, sí. ¿Ves por qué te quiero? Vamos a por más. Y aquí, bueno, conozco unos cuantos que se les podría añadir.
Y algún político también.
Y algún político también. El siguiente término, garrulo. ¿De dónde? Con qué gusto lo he dicho. Garrulo. ¿De dónde surge el término garrulo?
Pues mira, garrulo es definido por la RAE como un adjetivo coloquial que describe a una persona rústica o zafia. Y su origen etimológico es incierto, pero se sugiere una relación con garrulo, o sea, acentuado con
garrulo,
que proviene del latín garrulus, que era referenciado tanto a aves que emiten sonidos estridentes como a personas muy habladoras. Y es que en la antigua Roma el garrulus se describía a quienes hablaban de manera incesantemente, similar al canto de ciertos pájaros, ¿no? Esos pájaros que están todo el día y que dices,
tengo la cabeza como un bombo.
Eran denominados como garrulus. Y aquellas personas que hablaban, así como ahora yo, que estoy aquí hablando sin...
Bueno, pero tú con cierto, no todo el rato, pero estás hablando porque te toca a ti hablar.
Pues le llamaban también garrulus. Sin embargo, no se sabe con esa exactitud, ¿no? De dónde, cuándo y en qué tiempo empezó a utilizarse o a emplearse esa manera despectiva, ¿no? Y su primera aparición está documentada...
Porque en principio no era despectivo para estas personas que hablaban sin...
Personas que hablaban mucho. Mira,
pero no había un fondo peyorativo, no había un fondo despectivo sobre eso.
En un principio no era despectivo, era, mira, habla como una cotorra.
Exacto.
Habla como
un garrulo.
Hablas como un garrulo, como los garrulos eran los pájaros.
De
los pájaros pasó a las personas que hablaban mucho y luego ya se le dio esa parte despectiva de rústica y zafia, porque se tenía el convencimiento que las personas rústicas, zafias, las gentes que provenían del vulgo, hablaban demasiado y además hablaban sin conocimiento y hablaban todo seguido y que, bueno, pues eso.
Un cuñado.
Sí. Apareció en el diccionario de la de autoridades, perdón, de 1734 la palabra garrulo y gárrulo, donde primero se utilizó sin acento y se refería a aves y a personas parlanchinas.
Sin acento.
Sí, sí, sí. Y no fue hasta la edición de 2001 donde el diccionario de la RAE dijo que Garrulo adquirió su actual connotación peyorativa.
O sea, hace unos 23 años, ya sí. que
Garrulo es Garrulo. Aparece como el safio y como rústico, como persona rústica y safia, desde el 2001.
Aunque ya se utilizaba como con ese significado desde mucho antes.
Recuerdo que era jovencito que ya
¿Es posible que haya perdido su acento porque alguien al colocarlo en el diccionario en 1764 se le olvidó poner el acento?
Posiblemente. O porque en el habla es más fácil decir Garrulo que Garrulo.
Garrulo. También es posible. Alfred López, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo para todos y hasta la próxima semana.
Bueno, pues estaba pensando que posiblemente también lo de murciégalo y murciélago también es una cuestión más difícil en tot cas, o mandarina. Mandarina. Bé, estem punt d'arribar a la una. Després, de seguida parlarem de cursa. Arriba la cursa dels nassos. Esteu ben preparats per això? De seguida en parlarem perquè hi ha més teca del que sembla. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia, COPE.